El 2020 serà segur l'any del coronavirus, de la Covid-19, una malaltia que ens ha impactat d'una manera tan profunda que ens hem inventat aquest concepte de nova normalitat, que de fet és la normalitat post-coronavirus. A aquesta hora tinc moltes ganes de fer aquesta entrevista perquè crec que descobrirem coses molt interessants. Júlia Vergara Ler, ella és viròloga i és investigadora del grup internacional de l'OMS sobre els models animals de Covid. Bon dia, Júlia.
Hola, molt bon dia.
Què tenen a veure el coronavirus i el món animal, exactament?
Bueno, la veritat, tenen molt a veure i, bueno, m'has presentat molt bé, soc biòloga, però a més soc veterinària i juntament amb el professor Quim Segalés, doncs, com bé deies, no?, formem part d'aquest grup d'experts de l'OMS per a trobar un model animal, en aquest cas concret pel coronavirus, no?, per a la Covid-19.
Què vol dir trobar un model animal?
Sí, trobar un model animal vol dir, doncs, aquella espècie animal que ens serveixi per poder estudiar fàrmacs, tractaments, vacunes. O sigui, és aquell animal, aquella espècie animal, que reproduirà millor, per dir-ho d'alguna manera, la malaltia en similitud amb els humans, i per tant ens permetrà, no?, perquè al final...
Però no és el portador de la malaltia, eh?
No, no té per què ser-ho. O sigui, no té per què ser-ho. Sí que és veritat que paral·lelament, no?, i com a veterinaris i com a CRESA, no?, que nosaltres treballem en el Centre de Recerca en Sanitat Animal, la majoria de malalties, o moltes malalties amb les que treballem, afecten només els animals, però també treballem amb moltes malalties zoonòtiques, no?, que passen dels animals a les persones. I, evidentment, ens interessa aquests dos fets, que a vegades coincideixen, no?, a vegades el model animal és el mateix, potser, que pot ser l'hoste intermediari, és a dir, el que ens pot passar una malaltia, però no sempre és així, de fet, el model animal, bueno, un dels models animals per excel·lència, no, que pensem, és el ratolí. Uh-huh. I en molts casos no és el portador. En altres casos sí, però en molts casos no ho és.
Sabem segur que en el cas de la Covid-19 el portador és un ratpenat?
L'origen del... És molt, molt, molt probable que l'origen del virus sigui així. Almenys, bueno, tenim, no?, dades científiques que així ho demostren, i que virus de ratpenat, s'han trobat virus de ratpenat molt similars, o sigui, coronavirus de ratpenat molt similar en aquest coronavirus concret, no? El que passa que sí que és veritat que creiem, per experiència prèvia, també per probabilitats i tot, de que hi ha d'haver un hoste intermediari. Sí que és veritat, però, que ens segueix interessant, no?, aquest hoste intermediari, però que ara mateix, bueno, com sabeu, en les últimes mesos, que s'ha demostrat clarament, no?, que la transmissió principal és via persona.
Mm-hmm. Per tant, tu quan sents Donald Trump aquests dies especulant sobre si el coronavirus ha sortit d'un laboratori xinès de Wuhan, entenc que no hi perds ni dos minuts amb aquesta qüestió, eh?
Clar, aquestes preguntes i moltes d'altres, no?, de si, exacte, de si el virus ha sigut modificat en un laboratori... Nosaltres, com a científics, bueno, no creiem en les evidències científiques, i llavors això, no?, com us comentava, doncs, que tenim clares evidències, doncs, que s'han trobat virus molt similars, i parlo de percentatges de 96-99% en el ratpenat, igual que ha passat amb molts altres virus, eh? Mm-hmm. Que també és veritat que estem com... no?, culpabilitzant els ratpenats de tot, i bueno, hem tingut també últimament xerrades molt interessants, no?, per al tema de... perquè els ratpenats són superimportants a nivell ecològic i no els hem de demonitzar. Mm-hmm. I de fet, molt del problema no són tant els animals, no?, sinó les accions que fem els humans, les persones, en el medi ambient, no?, en els nínxols ecològics d'aquests animals, i com convivim també amb ells, cada vegada... doncs això, més densitats, més propers, no? Llavors això sí que pot estar afectant, diguéssim.
Júlia, una de les preguntes que ens queden per resoldre, o potser me la pots resoldre tu, és com s'ho fa un coronavirus per saltar d'un ratpenat a un humà, no? És a dir, el famós pacient zero. És a dir, clar, s'ha especulat molt sobre aquesta qüestió, però com salta d'un animal a un humà? Quina mena de contacte hi ha d'haver? També és per aire? S'ha de tocar? Es pot anar fins i tot més enllà?
Bueno, clar, és el que us dèiem, no? Aquest primer cas, nosaltres creiem que ha d'haver passat amb un hoste intermediari, i el que sí que és veritat, que tant l'adaptació del virus, tant en ratpenat com en una altra espècie, sigui l'espècie humana o l'espècie animal, els virus, i aquest és un virus ARN, doncs muten, vale? Canvien. Sí que és veritat que, per exemple, en aquest cas els coronavirus no muten tant com la grip, per exemple, per sort, no? Però sí que és veritat que van tenint petits canvis. No sabem, i evidentment que es faran estudis retrospectius, no sabem si aquest virus... Bueno, es van parlant ja, no?, de que, ostres, potser ja hi ha casos al desembre de pneumonia, no?, va sortir a França, doncs que s'estan associant ja a la Covid. Doncs hem d'anar tirant endarrere, però pot ser que fes mesos o inclús anys que el virus, per dir-ho d'alguna manera, estava intentant adaptar-se. I simplement, doncs, moltes vegades no tenen èxit en aquestes adaptacions. Tenen petites mutacions que el que fan, per comptes d'adaptar-se, no?, d'una espècie a una altra, doncs no, simplement no tenen èxit i aquests virus no evolucionen. Però fins que arriba un punt que alguna petita mutació li ha permès, no?, aquesta adaptació d'una espècie a una altra i fa aquest salt. I, evidentment, el que comentàvem, no?, doncs, un contacte molt proper, doncs, afavoreix això. Ja us dic, del salt de ratpenat a persones sí que es dona en altres malalties i en molts casos, no?, pot ser no pel contacte en si amb el ratpenat, sinó per les seves excrecions, no?, que han deixat i tal. En aquí, i també...
Però,
i no,
o sigui, aleshores, per on és el contagi? Pel contacte, pel menjar...
Normalment és per contactes. Sí que és veritat que des de l'organització, per exemple, Mundial de la Salut, no, es recomana que tot el menjar estigui ben cuit, no, sobretot també en l'inici, quan es parlava tant del mercat, no, de Wuhan i tal, doncs, evidentment, aquests, bueno, hi ha alguns tipus, no, de mercats o de comercialitzacions d'animals i tal, doncs que s'han de revisar, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Tu ets del parer que és molt probable que sortís d'algun d'aquest mercat d'animals vius tradicionals que té la Xina?
Jo soc del parer de que anirem tirant enrere amb el que us deia, no?, amb estudis retrospectius, i anirem veient, doncs, això que circulava feia temps ja en les persones mateix, i arriba un punt que no sé, o sigui, que el fet de trobar un hoste intermediari, no?, que va saltar del ratpenat a un altre hoste, possiblement el podem... Bueno, de fet, ja deu haver sentit, no?, que s'estan fent estudis amb animals, la qual cosa tampoc vol dir... O sigui, s'estan fent estudis amb animals tant a nivell de camp, estem veient, no? Nosaltres inclús també vam treure un cas de que si els gats positius... Clar, de moment això... El que s'està veient és que aquesta zoonosi és reversa, o sigui, els gats d'aquí o els gossos, algun gos que ha sortit també, no?, a Hong Kong, altres, aquests animals són les víctimes, per dir-ho d'alguna manera. No, entre cometes, nosaltres els hi estem passant amb ells, però sí que s'estan fent estudis més amplis, no?, de si, per exemple, altres animals podrien ser-ne portadors. I això és important pels dos sentits. No sé si mai arribarem a saber aquest hoste intermediari, que com bé us comentava, ara mateix el problema principal és la transmissió persona a persona, que també va ser el dubte inicial quan això es va detectar, era veure, ostres, es transmetrà persona a persona, es va veure que sí, i després, vale, amb quina eficàcia. I a partir d'aquí, com us comentava, és molt important saber si altres espècies animals ho poden seguir mantenint, no?, perquè dius, vale, hem aconseguit controlar la transmissió, no?, cada vegada ara, per exemple, no?, estem intentant controlar aquesta transmissió, però si segueix havent-hi algun hoste intermediari que ho pugui reactivar, per dir-ho d'alguna manera, doncs això s'està estudiant. Com us deia, de moment no tenim evidència aquest, però sí que s'estan fent estudis, no?, s'està veient, clar, una preocupació principal, doncs també a nivell, per exemple, veterinari, és els animals de granja, això poden transmetre, llavors, bueno, s'estan fent estudis en aquest aspecte, i, per exemple, no?, s'està veient que els porcs no... que els pollastres no... Bueno, és una mica en aquesta línia, però sí que és veritat que la importància del grup aquest que ha creat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, és bàsicament per l'estudi, per dir-ho així, a nivell laboratorial. O sigui, models animals, perquè ens agradi o no, no?, quan nosaltres provem un antiviral, desenvolupem una vacuna, evidentment que els primers passos són bioinformàtics, els següents són a nivell cel·lular... però sempre per provar, sobretot, la seguretat, ja no només l'eficàcia, no?, del fàrmac o la vacuna, la seguretat, hem de fer el pas al model animal. I llavors, doncs amb aquest grup el que permet és, una, reduir molt, no?, el nivell d'experiments, perquè estem comentant a temps real, de fet ens reunim cada setmana, doncs dels avenços que s'estan fent. Clar, penseu que a nivell científic sempre hi ha hagut comunicació, però clar, les comunicacions van, doncs, a nivell de congressos, a nivell de publicacions, tot això en el fons porta un temps. Clar. Llavors aquí estem comunicant-nos bueno, setmanalment, però evidentment també diàriament, no? Les publicacions, com us comentaven, també van molt al dia a dia.
Júlia, tu treballes amb ratolins, entenc, pel que m'estàs explicant.
Bueno, nosaltres al CRESA treballem amb moltes espècies d'animals diferents. Primera, perquè, com us deia...
Quines?
Clar, totes, per exemple, malalties que afectin, no, a remugants, com que amb vaques, amb ovelles, treballem amb tuberculosis, treballem amb grip aviària, per tant, treballem amb aus. Per exemple, nosaltres la nostra experiència en el cas dels coronavirus ve per un coronavirus previ, no?, que és el MERS, no sé si us sonava, la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà, MERS. Doncs aquest sí que se sap de l'hoste intermediari, que són els dromedaris, i doncs hem treballat amb dromedaris, amb alpaques i llames, que són camèlids també, perquè clar, aquí la importància, aquí sí, que està molt localitzat, que aquest és l'hoste intermediari, que la transmissió persona a persona hi és, però no és tan eficaç, ni molt menys, com en aquest cas. Per tant, la nostra diana, diguéssim, és desenvolupar una vacuna per vacunar els animals, aquests animals, i que així aconseguim bloquejar aquesta transmissió, no? Llavors, hem de treballar amb aquest tipus d'animals.
Júlia Vergara, alerta, en continuarem parlant perquè és molt interessant, i un dia també m'agradaria veure la teva oficina perquè deu ser diferent a la nostra, si més no, perquè evidentment ets veterinària, ets viròloga, ets investigadora del grup internacional de l'OMS sobre models animals de Covid, i evidentment per gent com vosaltres doncs trobarem la solució i la vacuna que esperem que posi fi a aquest malson, tot i que cada vegada que escolto el doctor Bonaventura Clotet explica que en vindran més, que tindrem altres Covids i que hem d'estar preparats perquè això que ha passat ara doncs és molt probable que torni a passar amb un altre virus aquests propers anys. Júlia, continuem parlant, d'acord?
Moltes gràcies, una abraçada.